distància de seguretat equivalent a una superfície de 2 metres quadrats, és a dir, per persona, un metre i mig de distància interpersonal. En tot plegat, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, s'ha reunit aquest dimecres a la Moncloa amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, amb l'objectiu de concretar bases de diàleg. Aquesta cita forma part de la ronda de contactes que inicia la número 2 de l'executiu amb els representants de les principals confessions religioses presents arreu de l'Estat. Durant la reunió, Carmen Calvo i el cardenal Omella han constatat la bona disposició de les dues parts i han abordat sense restriccions qüestions d'interès mutu que configuren el marc de relació entre l'Església Catòlica i l'Estat actualment. En aquest sentit, s'ha acordat establir una agenda àmplia de treball per avançar en un model que permeti la col·laboració i la resolució de les possibles discrepàncies que puguin plantejar-se. També s'han designat les persones encarregades d'això: la fiscalia, la fiscalitat de l'Església, la protecció a la infància, les immatriculacions o bé la reforma del marc normatiu de l'educació figuren entre les que seran abordades. I avui també us expliquem que la crisi del coronavirus està impactant el sector energètic amb un efecte positiu, atenció, que és la caiguda de les emissions de gasos contaminants. Però també fa trontollar els plans d'inversions, el que posa en perill el compliment de l'agenda mediambiental de la Unió Europea. I avui també us podem explicar que el papa Francesc ha recordat aquest dimecres al final de l'Audiència General els afectats pel terratrèmol d'aquest dimarts a Mèxic. Un violent moviment sísmic va colpejar el sud de Mèxic, ha dit el papa: preguem per tots ells perquè trobin força i suport en l'ajuda de Déu i dels seus germans i germanes. Ha dit, aquest terratrèmol de 7,4 graus va sacsejar el sud de l'estat d'Oaxaca. Fins aquí la informació, com sempre, que actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a 7:00 PM. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això: trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta: 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dijous 25 de juny i passen ara mateix 4 minuts i 25 segons de les 11 del matí. M'agrada molt, molt, però molt, rebre missatges al mòbil. Jo sóc feliç cada dia, cada matí, quan em desperto i veig un missatge que diu: bateria 100%. Bé, qui no es consola és perquè no vol. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murgà.
Un cop passat el tràmit de la Revetlla i de Sant Joan, perquè aquest any ha estat més un tràmit que no pas una altra cosa, recobrem avui una certa normalitat, que no sé si és ben bé la nova normalitat, si és la vella normalitat, o si li hem de dir normalitat a seques. Però la recobrem per posar-nos a fer un programa de ràdio que seguirà amb les mateixes inquietuds i les mateixes ganes de sempre, és a dir, la de fer-nos passar una bona estona en companyia d'una nova llista de 10, perquè és el Top 10 diari de Ràdio Estel. I com cada dia ho faran possible, Jordi Carretero, el control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. Avui amb les col·laboracions habituals del David Murga i la Marisol de la Orden i l'home que cada dia ens sorprèn amb la seva presència als estudis de Ràdio Estel. Bon dia, senyor Ramon.
Bueno, sorpresa no gaire, no, perquè jo estic aquí con lo mateix cada dia. Bon dia, senyor Miquel. Zap, zap.
El que em referia, senyor Ramon, és que cada dia ens veiem noves històries, i que ja s'ha convertit, com ho diria jo, com en part del programa que podria gairebé ser una secció pròpia, que serien les històries del senyor Ramon.
Ah, bueno, eso sí, veu, Vostè se refereix que és com un culebrón, con las meves històries, vaya.
Home, una mica això sí, perquè el que li passa a vostè, jo crec, de veritat, ho penso sincerament, que li passa a molt poca gent o no li passa a ningú més directament.
Bueno, anda, pues sí que faré lo que vostè me va dir un dia, si això és així, pues faré això d'escriure un llibre, escolti, seria un best-seller,
Un best-seller, sí, un best-seller, que diu vostè. Molt bé, està bé. Què, com va anar la Revetlla, senyor Ramon?
La Revetlla? Què Revetlla?
Com que quina Revetlla? La nit de Sant Joan...
Ah, vol dir la verbena. Ah, pues bien, va anar molt bé. Sí, la veritat que va anar molt bé, m'ho vaig passar molt bé.
Finalment, què va fer? On va anar?
Bueno, pues vaig baixar a la plaça, allí donde havien tots los veïns de l'escala, sí, tots controlats, sí, i a distància, la distància reglamentària, i tots con mascarilla, colti, que allò semblava el club de los enmascarados, vaya verbena, vam tirar 4 petardos i ala, a dormir.
Molt bé, perfecte, No va prendre mal ningú, suposo, vostè tampoc.
No, que vostè me veu que jo estic malament, perquè tenia que prendre mal.
Home, no sé, com que sempre, últimament està una mica agafe vostè, tot li passa a vostè. Bé, escolti, me n'alegro molt que tot anés bé i que no passés res.
Bueno, una cosa que sí que quasi, vaig estar a quasi que m'ahogo amb la coca de chicharrones aquella, escolti, que estava més seca que jo que sé,
Bueno, això que diu, un dia hauríem d'estudiar, perquè és veritat que les coques de llardons de vegades costen una mica, d'empassar, allò que és... Jo prefereixo les de crema i fruita, que són més... Va, passen més bé, les trobo més païbles, no ho sé.
Vale. Escolti, no va passar res, ja està. Ja està a punt, perquè aquell no se me va quedar aquí, però no va passar res, Una mica de xampany i pa cavall, escolti.
Molt bé, la coca i el cava, perfecte, gairebé imprescindibles per la nit de Sant Joan. A mi, com que no m'agrada el cava, sap, doncs brindo amb llimonada, ja sé que és una mica nyonyo, això de brindar amb llimonada, o amb cava, també brindo amb cava d'aquells per nens, saps aquell que té gust de poma?
Anda, que ja està bé, ja està tan gran i tan animal, senyor Miquel. Però com se li ocurre brindar con estas coses? Vostè no sap que això dona mala sort?
No, perdoni, no. Jo he escoltat moltes vegades que el que dóna mala sort és brindar amb aigua, però amb llimonada o amb capa sense alcohol, i això no ho he sentit mai.
Bueno, ahora entiendo por qué vostè és tan soso. Si no beu cava, on està l'alegria, senyor Miquel?
És que no m'agrada, què vol que li digui, no m'agrada el cava. No sé què vol que faci. Ja sé que dient això no faig cap favor a la indústria del cava català, però, miri, no dir una cosa per una altra, no m'agrada.
Vale, bueno, i de petardos què, ja va tirar algun petardo?
Res, quatre sabetes, una bengala, que per ser gaire ben cremo, aquella bengala. Les bengales són traïdores, perquè sembla que no facin res i em van esquitxant, que em va caure una estrelleta d'aquelles aquí a la cara, que em caia ben cremo,
Con una bengala? Anda, que no. Escolti, vostè tot el contrari a l'esperit de la verbena,
Home, no, escolti, jo ja li vaig dir que a mi m'agrada molt el foc, i l'espectacle del foc a mi m'agrada molt, els focs d'artifici i tot això, però els petards en si, no ho sé, els trobo una mica absurds. Espero que no m'estiguin escoltant la gent de València, perquè si no, no em convidaran mai més a les falles, eh?
Bueno, una cosa que sí que li volia preguntar jo i que no té res a veure con la verbena i con Sant Joan, eh?
Digui'm, va, que sóc tot oïdes i si va ràpid, sobretot.
Vale. Això és quan s'acaba.
Ara no entenc... No sé de què em parla, eh? Què vol dir, això, quan s'acaba?
Bueno, el programa, dic, el programa este, quan s'acaba por les vacacions.
Ah, vale, el programa, ja ho entenc. Molt bé, perfecte. És que de vegades vostè fa preguntes així de cop i volta que no sé, que no s'entenen. Miri, farem el programa encara durant tot el mes de juliol. I després, a l'agost, reposarem i farem vacances.
Ah, vale, perfecte.
Ho diu per alguna cosa en especial? Vol... Ha de programar alguna cosa? No sé.
Bueno, no, res. Ja ho explicaré un altre moment. Escolti, sí, és que m'estic planejant tot això del calendari del verano i necessitava saber això, quan s'acabava el programa.
Però té una cosa, que no cal... Vaja, vostè no té cap obligació de venir, eh? Que, de fet, ve perquè vol. És que quedi clar, vull dir que si hi ha de marxar a algun lloc abans, cap problema.
Bueno, ja lo veremos, porque están organizando un viatge a los de la petanca, eh? I m'estic pensant jo si iré o no iré.
Ah, molt bé, perfecte. On aniran? Ho sap ja?
Bueno, estan decidint, eh? Estan entre Caldetas i Salou. A veure si s'acaben de decidir.
Molt bé. Home, molt lluny, tampoc van. Però està bé, no? Està bé. Faran turisme interior, que aquest any anirà molt bé.
Bueno, lo que pasa es que me lo estic pensant porque yo ya los conec, eh? Però encara no tinc molta confiança, saps? No sé si aniré allí i me trobaré una mica sol.
Ja ho entenc. Però, mira, és una manera de conèixer-los, de fer amics, d'establir una mica de relació.
Jo no sé. Si pogués anar con algú, escolti'm, no sé, jo m'estaria més content.
Miri, fem una cosa. A veure, digui-li a Jordi Carretero, home, que segur... Vaja, miri la cara que fa. Ja, li farà una il·lusió terrible anar amb vostè a Caldetes. De fet, ara em sembla recordar que un dia em va dir que una de les coses que li faria més il·lusió a la vida és anar a Caldetes amb el senyor Ramon. M'ho va dir ell, eh?
Ah, sí? Ah, bueno, pues mira, pues no lo havia pensat, eh? Una bona idea.
Sí, bueno, i a ell li semblarà fantàstica, ja ho veuran, eh? No sé què pensaran a casa seva, però, en fi, per anar amb vostè a Caldetes, tots dos, de vacances... Vaja, a mi, de veritat, no se m'acudeix un pla millor per l'estiu que anar amb vostè a Caldetes. Parli amb el Jordi.
Vale, pues li vaig a dir, eh? Bé, lo deixo. Escolta, Jordi, una cosa.
No cridi, que ja, vagi allà i parli allà, no cal que cridi, eh?
Vale, escolta.
Ah, cridant des d'aquí, pot explicar allà al costat. Miri que cara d'il·lusió que fa el Jordi. Ja es veu a Caldetes, allà fent fotos per l'Instagram amb el senyor Ramon. En fi, si feu fotos, per cert, Jordi, me les has d'enviar sí o sí, eh? De moment, i ara per ara, tirem endavant el programa d'avui. És que avui tenim un programa apassionant, o si més no, a mi m'ho sembla. Tenim un programa per endavant que em sembla que m'agradarà molt, perquè busquem una llista que, a més de tenir molta participació que ja va tingut fins ara de part vostra, des que ahir anunciàvem, o abans d'ahir anunciàvem la llista que faríem avui, em sembla que serà molt problemàtica, perquè ja veig que tindrem problemes per acabar fent la llista de 10, però que ens agradarà molt, perquè avui busquem les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach. Les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach. És dificilíssim, ja ho dic ara, eh? No sé si la llista és més difícil de totes les que hem fet. Jo crec que és el més difícil per decidir 10 llocs, perquè em sembla gairebé impossible. Decidir-se només per una cançó de Llach, a mi ja se m'ha fet impossible. Vaja, jo si m'haguessin demanat a mi, no hagués sabut exactament què dir. Però si ens en dieu una, la que més us agrada, acabarem per configurar una llista amb 10 títols de les 10 cançons sons que més us agraden de Lluís Llach. De moment, i mentre ho aneu pensant i us acabeu de decidir, aquells que encara no ho heu fet i que ja ens ho heu enviat a través de les xarxes socials, del WhatsApp o del correu electrònic, a veure si aquest informe que us hem preparat us ajuda una mica.
Que Lluís Llach és un dels cantautors amb més rellevància de les últimes dècades i que la seva popularitat va més enllà de la pròpiament lligada al món musical és un fet que ara no descobrirem nosaltres ni avui. De fet, el que avui es pretén amb la llista de 10 del O Déu meu es pot considerar una missió gairebé impossible. Triar només 10 cançons del cantautor de Verges és un fet que a molts els pot trasbalsar i acabar per desistir-ne. Un total de 33 discos equivalent a un nombre de cançons gairebé incalculable fan que el fet de concretar la vostra opció en només una d'aquestes cançons us provoqui un exercici de síntesi massa extrem. Però segur que hi ha alguna cançó seva que ha marcat la vostra vida per algun fet especial. Aquesta cançó no té per què coincidir, a més, amb aquelles que poden ser considerades les millors, les de més qualitat o les més complexes tècnicament. De vegades la senzillesa i la frescor d'un tema musical ens arriba molt més al cor i de forma més sincera en allò que és el que el nostre estat d'ànim i el nostre esperit necessiten. De la mateixa manera que és difícil concretar en alguna cançó de Llach, també ho és quedar-nos amb algun passatge de la seva vida i de la seva carrera. Des dels seus inicis, com l'últim dels membres integrats al moviment dels 16 jutges, Lluís Llach ha estat protagonista de molts moments històrics del nostre país, amb la seva música com a testimoni. Després de tota l'etapa de la resistència antifranquista, ell va ser el primer cantant no operístic en actuar al Gran Teatre del Liceu. Uns anys abans ja va ser protagonista d'una sèrie de concerts al Palau d'Esports de Barcelona, que era una seu més habitual per a aquest tipus d'esdeveniments. Uns anys més tard, omplia el camp del Barça amb 103.000 espectadors, en el concert més multitudinari a Europa fins aleshores. En aquests últims anys, i des de que es va anunciar que deixava la seva activitat als escenaris, Lluís Llach, lluny de recloure's en una vida íntima i tranquil·la, ha estat més actiu que mai, tant socialment com políticament. Va crear la Fundació Lluís Llach al Senegal, va escriure un dels llibres més venuts del 2012 i va constituir-se com un dels fundadors de la nova Assemblea Nacional Catalana. A més, el 2015 va fer un pas endavant en la participació política i es va presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya com a membre de la formació independentista Junts pel Sí. Més tard es convertiria en el president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent al Parlament, prenent el relleu de la desapareguda Muriel Casals. Avui volem que ens digueu quina és la cançó de totes les que ha fet i ha interpretat que més us agrada. Així podrem fer una llista amb les 10 cançons de Llach més d'acord amb la nostra audiència. Seieu tranquil·lament al sofà de casa i poseu-vos a punt, perquè aquí comença un nou camí cap a una nova llista del Oh Déu meu.
Oh Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
A mi em demanen que digui una cançó, una sola cançó de Lluís Llach per la llista i sóc incapaç. Vaja, no seria capaç de definir-ne només una de cançó. Però aquestes són les normes del joc i hem de fer una llista del top 10 de les cançons de Llach, per tant, amb 10 títols, a partir de les vostres opcions d'allò que ens proposeu. A partir d'aquí, doncs, comencem el camí de la llista d'avui. Busquem les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach. Digueu-nos en una. Si algú no pot, doncs mira, dues, tres, però no ens compliqueu més la vida del que ja ho tenim. Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres opinions, com ja ho ha fet molta gent, a través de les xarxes socials, Instagram i Facebook, buscant el nom del programa, o Déu meu, allà trobareu un post amb la pregunta i caldrà només que hi escriviu el títol de la cançó que més us agrada. Ho podeu fer també a través d'un correu electrònic a l'adreça odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, tot recordant que aquest odeumeu l'heu d'escriure amb una O, una H, el 10 amb números i meu, o 10meu@radioestel.cat, o enviant-nos una nota de veu o un missatge escrit al nostre telèfon habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Encara tenim temps fins al final del programa per fer-nos arribar aquestes opcions per la llista d'avui. Recordeu, les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach. I entre tots i totes, tothom qui participi avui al programa, sortejarem al final un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Ja sabeu que el dia abans us anunciem la llista que comencem a configurar 24 hores abans. En aquest cas hem tingut 48 hores perquè ahir, el 6 Sant Joan, vam fer una remissió d'un programa. Per tant, abans d'ahir ja us anunciàvem la llista i hem rebut un munt de missatges amb un munt de títols de cançons. Serà molt difícil triar-ne 10. Algunes de les que ens heu dit via nota de veu són aquestes.
La cançó que més m'agrada de Lluís Llach és País Petit, i és que per ser petit no ha de ser menys important ni tenir menys drets. Reivindiquem les coses petites, les coses entranyables i properes.
Bon dia. M'agraden totes, però dues que hem cantat al coro que m'encanten és Que tinguem sort i L'Estaca. Oh, m'agraden molt.
La meva cançó preferida o aquella que més m'agrada i més m'arriba al cor de Lluís Llach és País Petit, per aquelles coses que diu i el que representa a la nostra terra.
Hola, bon dia. A mi, la cançó que m'agrada molt de Lluís Llach, que fins i tot els dic a la família que me la cantin pel meu enterrament, és Un núvol blanc. Adéu.
Hi ha moltes cançons i és difícil seleccionar, però a mi la que m'agrada més és T'estimo.
A mi les cançons que m'agrada més del Lluís Llach són L'Estaca, El núvol blanc, Vinyes verdes vora el mar i Que tinguem sort i Abril del 74.
Oh, Déu meu!
Les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach són les que busquem avui per la nostra llista de 10, per la nostra top 10 de Ràdio Estel. Avui era gairebé inevitable que, per posar música a la llista, ja sabeu que cada dia busquem una cançó que ens lligui el tema de la llista amb el que estem buscant i amb la banda sonora del programa, era gairebé inevitable que ho féssim amb una cançó de Lluís Llach. Però ho farem amb una versió molt, però molt especial del tema Que tinguem sort i que va interpretar al costat de Pedro Guerra i que serveix, com deia, per il·lustrar el nostre top 10 d'avui.
Sé que sabeu, vull que el dia sigui net i clar. Qui cap ho sé, trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat. Cada pas, per això, malgrat la
tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc a poc escrius per demà.
Una versió del Que tinguem sort que va fer al costat de Pedro Guerra i que avui serveix per il·lustrar la nostra llista de 10. Recordeu, busquem les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui, a l'Odeu meu de Ràdio Estel, estem fent la llista de les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach. Esperem les vostres opcions encara fins al final del programa per poder configurar aquest top 10 d'avui, amb aquestes cançons, amb aquests títols de les cançons de Lluís Llach. No sé si el nostre convidat d'avui, que ja ens espera al telèfon, té a Lluís Llach entre els seus gustos musicals. Vaja, dic no ho sé i gairebé em podria aventurar a dir que sí, perquè tinc la sensació que alguna vegada ve enxampat a través de les xarxes socials cantant algun tema del cantautor de Verges. En tot cas, després hi preguntarem. El que sí que segur és que és un enamorat de la música, cosa que no sé si li ha servit o no d'alguna manera en la seva tasca professional com a economista. La seva tasca com a eurodiputat durant 10 anys en les dues anteriors legislatures l'han portat a conèixer molt bé tot l'entramat de la Unió Europea des del seu Parlament, a més amb un compromís clar de defensa del català i de Catalunya a la Cambra Europea. Com que ara es parla molt del paper que haurà de tenir Europa en aquesta etapa post-confinament i enmig de la pandèmia, hem pensat que era una bona oportunitat per avui parlar amb ell i que ens expliqui com ho veu tot plegat. Senyor Ramon Tremosa, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Molt bon dia.
Ramon Tremosa, com els deia, és economista, polític i catedràtic a la Universitat de Barcelona. El 2009 va ser elegit per primera vegada eurodiputat, aleshores com a cap de llista independent de Convergència i Unió, experiència la d'eurodiputat que va repetir a les eleccions del 2014 i fins ara fa un any, aproximadament. Són molts anys, si m'ho permet dir així, remenant la cua per Europa, senyor Tremosa, fet que li deu haver permès conèixer molt bé com funciona tot allò, eh?
Sí, certament 10 anys són molts i potser massa i tot, però bé, va ser una experiència magnífica i en tinc un gran record, no? També es paga un preu personal i és un cost molt gran de voler ser actiu i treballar al màxim possible, però bé, es pot dir que ha sigut una experiència molt bona.
Sempre s'ha dit que vostè i el també eurodiputat, aleshores Raül Romeva, es movien tan bé per la Cambra Europea que els festejava gairebé tothom, eh?
Bé, allà tu pots anar amb una actitud proactiva o bé pots intentar passar desapercebut, no? Hi ha diputats de tota mena i condició, no? I en canvi Jo, quan vaig arribar al 2009, el Raül Romeva portava ja 5 anys allà i va ser un molt bon mestre perquè ell era dels que primers arribaven al Parlament al matí i dels que dels últims a sortir a la nit, no? I era molt actiu. Vaig aprendre molt d'ell i llavors doncs, això és anar a tots els debats, oferir-se per ser ponent d'informes diversos de les teves comissions. Jo estava a Economia, Comerç i Transport, participar, demanar la paraula, signar mocions, entrar esmenes, clar, tot això, o ho fas o no ho fas, no? I sempre hi ha dos grups, no? Un grup de diputats molt actius, una massa que va fent i un grup de diputats que passa desapercebut, no? Doncs cadascú tria on vol anar, no?
Durant tots els mesos i els anys aquests que hem passat del procés a Catalunya, el concepte d'Europa ha sortit moltes vegades i ha estat present des de diferents vessants. Per un costat, aquells que deien que Catalunya, si acabava sent independent, aniria a parar a l'infern i Europa no ens voldria ni veure, i aquells altres que defensaven la permanència passés el que passés. Com que, per un costat, això d'independència de moment està en stand-by, li pregunto, per un europeista convençut, que vull creure que vostè és, com ho vivia tot això, tota aquesta situació d'anades i vingudes?
Bé, jo penso que Europa, per Catalunya i també per Espanya, ha estat una benedicció. En tots els àmbits, econòmic, des del punt de vista de la lliure circulació, la moneda única i també dels valors democràtics. Jo, per exemple, vaig ser al referèndum d'Escòcia al setembre del 2014. I doncs la Comissió Europea estava preparada per ajudar les negociacions en cas de victòria del sí. Mm-hmm. O hem vist, per exemple, la presidenta d'Escòcia, abans i després del referèndum escocès, ser ben rebuda a Brussel·les per la Comissió Europea, Consell, Parlament Europeu, i tothom diu que si mai algun dia fan un referèndum i són independents, que seran benvinguts i automàticament readmesos. Hem vist a Europa com Suècia i Dinamarca votaven en referèndum dues vegades si entraven a l'euro o no. El referèndum és per a cada dia en molts països del nord d'Europa, que són els que tenen millor qualitat democràtica. I, per tant, Espanya va més endarrerida perquè ha tingut segles de dictadures militars i monarquies absolutistes, però això de tard o d'hora arribarà a casa nostra, vull creure que serà més d'hora que tard, i això pels catalans ha estat una benedicció. No? Pensi, per exemple, i acabo, el 2008 Catalunya surt de la crisi exportant a Europa i obrint la seva economia als mercats internacionals europeus principalment, no? Sense l'euro i la moneda única i la lliure circulació de la Unió Europea que ens facilita, avui estaríem molt a prop d'Argentina.
Això econòmicament, evidentment, però el cert és que Europa, la Unió Europea, no sé si mai, no sé, no, la sensació és que mai no es va acabar de definir en referència al procés de Catalunya, i si alguna vegada ho va fer, més aviat va ser per trucar-nos una mica al crostó. Què va fallar? Perquè sempre se'ns havia volgut fer creure que la força la teníem precisament a Europa, i no teníem la sensació que fos així, no?
Europa està en construcció, és a dir, la Unió Europea no recapta cap impost, per exemple. Si els catalans sabem molt bé de què va, tenir unes competències de despesa i no recaptar cap impost. No? El poder el té qui recapta els impostos, que són avui encara les capitals, París, Roma, Madrid, Alemanya no, perquè són els estats federals els que recapten i per això tenen tanta força i tant de poder. No? Però, per tant, Europa encara no és com els Estats Units, on hi ha un tresor comú que recapta impostos a nivell federal, s'emeten títols de deute públic a nivell federal, tot això encara... Als Estats Units va ser un procés de dècades i de moltes discussions entre nord i sud, amb una guerra civil al segle XIX, entremig, que els motius fiscals van ser molt importants. Per tant, Europa encara s'està construint i Europa mai no ha tingut aquest poder que algú vol fer creure que té. No? El que passa que sí que Europa és un smart power. No? És a dir, per exemple, sense el referèndum escocès del 2014, mai a Catalunya la idea d'un referèndum no hauria quallat per falta de referents i per falta de versemblança o credibilitat, no? I ara, en canvi, doncs Gran Bretanya vam veure com fa 4 anys, per Sant Joan, va votar a sortir de la Unió Europea amb una votació que ha estat la més alta en participació de la història electoral de la Gran Bretanya, un 70% de britànics. Mai cap votació ha sigut tan legítima com aquell Brexit, per més que ens dolgui als europeistes, no? I potser per això d'aquí 20 anys poden decidir tornar els britànics, sí que han canviat molt les coses, no? I en aquest sentit, Europa ha estat, amb totes les seves imperfeccions, com diu Gonzalo Boye, és el mejor de los infiernos. Però mucho mejor. Hi ha molts inferns, possibles. Però el que és evident és que Europa ens dona una... I ara, amb la resposta a la crisi, doncs està salvant els mobles, no, encara molt més. No? És a dir, si avui no hem tingut correlitos bancaris com el 2008, igualment, ni han fallat els aliments als supermercats i els funcionaris poden cobrar les seves nòmines i l'Estat pot aguantar la sanitat pública. Tot això és gràcies al Banc Central Europeu. Per tant, hem de posar en valor, i utilitzo, mira, una expressió bíblica, benedicció, uh-huh. blessing, en anglès. Uh-huh. I a Ràdio Estel, doncs, potser enteneu millor que nosaltres. És a dir, ha estat una benedicció tenir aquesta mica d'Europa en forma de moneda única, de lliure circulació, uh-huh. etcètera, etcètera. Per exemple, el turisme, no? Uh-huh. Catalunya, que ha estat una potència turística mundial, aquest any, que no tindrem el turisme que hem tingut tots els altres anys, veurem fins a quin punt l'impacte econòmic és impressionant, no? I, per tant, l'obertura aquesta comercial, que no hem posat mai en valor, ha donat a Catalunya unes cotes de nivell econòmic i de potència econòmica que mai no ha tingut en tota la seva història.
Per tant, i situant-nos en el procés, en el present, perdó, en aquest procés d'aquesta dita nova normalitat, Europa és la nostra salvació, i ara sí parlo en termes econòmics, eh?
Sí, sí, és a dir, no només, per exemple, hem vist, per exemple, a Alemanya, que els estats federals decidien quan es confinava una economia i quan es desconfinava. I Baviera, per exemple, sempre va anar diferent que molts altres estats. I no per això a Berlín, la Merkel i els diaris de Berlín insultaven i amenaçaven el president de Baviera, no? Ho hem vist a Macron, que França és un país centralista, com pocs n'hi ha, ordenar que els alcaldes decideixin quan s'han de desconfinar els seus municipis. Perquè no és el mateix París, amb els seus 14 milions d'habitants, la seva gran capital, que un poble petit de la Catalunya Nord. No? I, per tant, Europa avança cap a la descentralització perquè és més eficaç, tot el contrari del que fa l'autàrquica Espanya. No? Uh-huh. En aquest sentit, no només a nivell democràtic, sinó de gestió de la crisi sanitària, hem vist que Europa fa unes coses millor i per això els indicadors són més bons. No? I també en termes econòmics. Angela Merkel ha estat 7 anys bíblics estalviant, del 2012 al 2019, que hi ha hagut creixement econòmic, ha reduït el deute públic i ha estalviat, i ara en 7 setmanes bíbliques de caiguda brutal de l'economia, mm-hmm. ha fet el paquet de rescat més gran d'Europa. I baixa l'IVA del 19 al 16%, i dona subvencions a les famílies amb fills, i dona subvencions per comprar cotxes elèctrics, i ha posat sobre la taula uns diners que ara a Itàlia o a Espanya, com que no ha gastat sempre, ja no tenen marge per fer. No? Per tant, és un mirall de molt bones pràctiques. I repeteixo, el Banc Central Europeu, comprant deute públic d'Espanya i Itàlia, principalment, ha impedit aquests països caiguin en la ruïna més absoluta.
En aquests últims anys, però, senyor Tremosa, perdoni, també hi ha hagut qui ens ha volgut fer creure que fora d'Europa estaríem millor. Ja veig que vostè no compregarà amb aquesta tesi, però hi ha hagut qui ens ha volgut convèncer d'això, també, eh?
Home, jo, sincerament, és a dir... miri, Luis de Guindos, que no és un radical maoista revolucionari, precisament, té unes memòries publicades fa un any i mig que són impressionants i que confirma el que en diaris de Madrid sortia l'any 2012, que efectivament el govern del PP, de Rajoy, del qual ell era ministre, va amenaçar diverses vegades de sortir de l'euro i tornar a la pesseta perquè no volia demanar un rescat per banc. Mm-hmm. Espanya és un país molt gran i hi ha economistes espanyols, no catalans, que ja van dir que això era una bestiesa, que era tornar als anys 50, que la depreciació de la pesseta seria impressionant, que la inflació seria del 20-30%, que els tipus d'interès tornarien a ser de dos dígits, que això seria la ruïna del país. I, efectivament, de Guindos confirma les seves memòries que Rajoy va estar a punt de treure'ns de l'euro, diverses, i diu dia i hora de les reunions i el lloc on el govern espanyol va dir allò. I va formular aquella amenaça que tothom es posava les mans al cap, que no saben què fer aquests tios, que el que estan dient. És a dir, i si vostè truca als millors economistes catalans, com el... Jo, per exemple, vaig fer un llibre de bancs centrals el novembre del 2019 i vaig tenir la sort que vingués l'Andreu Mascollell, que és un dels principals economistes europeus amb més prestigi mundial. I ell, en una de les raons del llibre, dels arguments, era aquest, no? De dir, com estaríem? Com hauríem viscut la crisi del 2009? Encara no teníem el coronavirus, però també podríem allargar la pregunta. Sense l'euro, el Banc Central Europeu, la moneda única... A la lliure circulació, com estaríem, doncs, molt a prop d'Argentina, doncs, Mateo Mascollell, perquè sense dir ni sí ni no, doncs, ja dona una resposta que diu possiblement doncs, més a prop d'Argentina que de Dinamarca. No? I això ho diu, tu agafes els diaris de tots els colors, periòdico Vanguardia, Punt Avui, Diari Ara, i veus economistes que ja escriuen que estan bastant d'acord, perquè sense aquest paraigües avui estaríem molt pitjor. Mm-hmm. Perquè la pregunta és, sense les compres del deute públic de l'estat europeu, qui compraria deute públic espanyol? Perquè moltes vegades no hi ha prou demanda per cobrir tot el deute que s'emet. I quin tipus d'interès es pagaria? No seria pas del 2% com és ara, seria del 8% o del 9%. I aquí sí que llavors s'hauria de retallar en polítiques socials per pagar els interessos del deute. I això ho vam viure el 2012, amb les primes de risc. Per tant, no cal ser un gran economista per veure que fora d'aquest paraigües del Banc Central Europeu faria molt més fred i que Espanya no tindria la capacitat de captar diners en els mercats tan barats per poder seguir pagant les nòmines, per poder seguir pagant els hospitals públics i la sanitat pública i l'escola pública i per impedir que l'economia no s'ensorrés. Malauradament, com veiem que passa cada pocs anys a Argentina, que és un país molt ric en recursos minerals i naturals, però que per culpa de la corrupció i el mal govern i el mal disseny institucional, periòdicament arruïna els seus habitants amb corralitos diversos, suspensions de pagaments, i això doncs impedeix a les famílies i a les pimes i a les empreses i a les persones poder desplegar un pla de vida, a demanar una hipoteca per comprar un pis, per pagar uns estudis, per ampliar la fàbrica. Clar, això és molt... No posem en valor, això.
Em parlen tant de passió de tot plegat que no sé si acaba pensant que està enyorant molt aquestes sessions del Parlament Europeu i tot el moviment polític d'Europa, eh?
A veure, jo ja... És evident que hi ha dies que, quan hi ha votacions importants o enyores, perquè hi ha gira molt bons moments... Però bé, penso que 10 anys ja són molts i jo tinc 3 fills i també... s'ha d'estar...
Demanen atenció, està clar, està clar, sí, sí.
I en aquest sentit, doncs, penso que el meu temps ja va ser molt llarg i que és suficient i que ara, doncs, altres persones visquin aquesta experiència i aportin des del seu talent i la seva capacitat la seva contribució a la construcció del projecte europeu. I sí que és veritat que segueixo molt la política europea perquè la conec bé i m'agrada i en aquest sentit, doncs, però és una enyorança, però no trista, al contrari, perquè moltes persones que són protagonistes les conec i m'agrada molt haver tingut la sort i l'oportunitat d'haver pogut viure en primera persona moltes coses que estan passant a Europa.
Avui a l'Odeu Meu de Ràdio Estel busquem, amb l'ajuda dels oients, les 10 cançons de Lluís Llach que més us agraden. Jo deia abans, senyor Tremosa, que em sembla que alguna vegada, si no és així em corregeix, però vaja, em sembla que no m'equivoco, l'he vist i escoltat cantar Llach a les xarxes socials. Per tant, dedueixo que en deu ser, no sé si fan, però sí una mica seguidor de tota la seva trajectòria musical, no?
Sí, perquè quan jo era adolescent i jove, doncs Lluís Llach estava en plena època d'esplendor i... Jo havia fet uns anys de piano, massa pocs, ara si pogués tornar enrere m'hi dedicaria molt més, i la mica que sé, doncs, clar, cançons de Lluís Llach les intentes tocar amb versions molt pobres, però sí, sí, m'ha acompanyat sempre.
Si jo li demano que triï una cançó i només una de Lluís Llach, pel nostre top 10 d'avui, li faig una mala passada?
No, al contrari, Amor Particular, per exemple.
Amor Particular, claríssim, eh? No n'ha dubtat gens.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs l'apuntem també, per la llista d'avui. És de les que la gent més ha votat, també havia de dir. Vull dir que coincideix amb molta gent en aquest sentit, amb aquest gust. Escolti, per la seva tasca política, i també donat que Llach ha estat immers activament en tot el procés polític dels últims anys a Catalunya, no sé si ha tingut l'oportunitat de conèixer-lo personalment i de comentar tot el que està passant al país amb ell.
Bueno, jo com que estava a Brussel·les moltes setmanes, moltes coses de les que passaven aquí me les perdia, no? Però sí que alguna vegada... ens hem vist i alguna vegada l'he pogut saludar dos o tres vegades i ell alguna vegada ha vist alguna versió meva. I, bueno, en fi, ell és molt agraït en aquest sentit.
Escolti, de fet, vostè amb la música hi té un festeig habitual, perquè vostè canta una coral.
Sí.
Una coral és, a més, el millor exemple de l'harmonia musical, per entendre'ns.
Sí.
I a la política d'harmonia, a més, últimament, no gaire. No sé com ho porta tot això.
A veure, jo he tingut la gran sort de tenir una mica de coneixement musical i, de fet, aquests 10 anys de Brussel·les, una de les poques coses que he lluitat molt per mantenir ha estat no fallar mai a la coral, no? Jo cantava una coral que s'haig els dijous a la nit a Barcelona, al costat de casa, al barri de Gràcia, i aquesta és una activitat que, a més, he convertit en la meva dona, perquè és important que les agendes lúdiques coincideixin ni que sigui en un sol punt, no? I a mi m'ha fet tocar molt de peus a terra, recordar-me que la política és una cosa temporal, que per més que estiguis amb
ministres, comissaris, presidents de bancs centrals, és, això no és més important que la gent, que els teus amics del barri. A més, era una estona que jo tancava el mòbil i podia evadir-me i aïllar-me d'un ofici que malauradament t'agafa 24/7, que et captura i que t'atrau, i que t'ha sigut per mi un gran consol, una gran satisfacció, l'oportunitat de fer més amics en el barri, de gaudir, i a més canto amb un cor que canta i balla, música moderna, i això ha estat per mi molt important pel meu equilibri mental i espiritual, si vols dir-ho d'alguna manera, no? I per això no he deixat mai de cantar, i ho trobo una experiència magnífica a nivell personal.
Escolti'm, dos eurodiputats amb els quals vostè va coincidir, Oriol Junqueras i Raül Romeva, són a la presó. Quina sensació, no?
Sí, és a dir, a més, jo amb l'Oriol Junqueras havia estudiat a la universitat quan érem joves, i doncs, alguna vegada havia estat a casa seva i ella a casa meva, i hi ha una relació d'amistat no molt intensa, però sí que la vam recuperar en el mig que ell va ser diputat. Amb el Raül Romeva sí que vaig viure 5 anys molt intensament, i és una persona que admiro i estimo molt. De fet, li vaig dedicar un llibre que vaig fer sobre temes europeus ara fa uns anys, amb una dedicatòria que deia: els meus germans no són els que pensen com jo, sinó els que estimen com jo.
Ai, si tothom pensés així, senyor Tremós, què diferència seria la política?
No, jo mai hauria pensat que dedicaria un llibre a un comunista, no? Però realment el Raül és una persona magnífica, i me'l sentia com un germà, malgrat que a vegades coincidíem i a vegades no, no? Però en aquest sentit ha estat molt dolorós veure tota la injustícia que s'ha comès i es comet, però en canvi també ha estat una font de sorpresa i admiració molt gran veure amb quina dignitat tots els presos i preses polítiques afronten aquesta injustícia, i amb quina serenor i qualitat humana afronten aquesta situació tan injusta, que a més busca no només castigar-los a ells, sinó a les seves famílies. Això és el que trobo més bèstia de tot plegat, no?
Senyor Tremosa, i acabem ja perquè no tenim més temps, però vostè és dels optimistes amb tota la crisi actual i dels qui pensen que ens en sortirem, que tot anirà bé, totes aquestes frases que són a vegades cançons i que s'han convertit gairebé en icones de referència. Vostè creu que tot anirà bé i que acabarem sortint-nos-en de tot plegat?
Bueno, això dependrà de si aviat trobarem uns remeis efectius a aquesta pandèmia. Però vaja, és a dir, a la història de la humanitat, si vostè mira com eren les epidèmies de fa uns segles, doncs moria el 50% de la població. I l'altre 50%, bueno, passava unes ganes brutals, amb unes penúries i una misèria inimaginables, no? Doncs escolti, nosaltres hem tingut els supermercats plens, i molta gent ha pogut treballar des de casa, i hem assistit a unes històries personals extraordinàries de solidaritat i amor per part del personal mèdic i sanitari, i això és... No sé si tot sortirà bé, però vaja, és a dir, benvinguts a si totes les pandèmies han de ser com aquestes, la humanitat ha millorat de manera extraordinària.
Senyor Ramon Tremosa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Molta sort, molt bon estiu, que ja hi som immersos, que tot aquest estiu serveixi per acabar de normalitzar, no sé si amb nova normalitat, amb ella o amb una normalitat diferent, com sigui, però perquè tot tiri endavant. Molta sort i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. A reveure.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Abans ja hem escoltat algunes de les vostres opcions per la nostra llista d'avui, per aquesta llista de 10 que busquem amb les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach, que les hem escoltat en format d'àudio perquè ens heu enviat notes de veu, però hi ha molta gent que ens ha escrit a través de les xarxes socials, a través del WhatsApp mateix o a través del correu electrònic. Fem ara un recull d'algunes de les cançons. Ja us dic que avui serà complicadíssim confeccionar aquest top 10, aquesta llista de 10, perquè la quantitat de cançons que apareixen són moltes, moltíssimes. Fer una llista de 40, gairebé. Hauríem de fer les 40 principals del Llach avui. En fi, us en llegeixo algunes de les cançons que ens heu fet arribar. La Montse RM, a través de les xarxes socials, ens diu: una de les que més m'agraden és País Petit. La Maria Hilària ens diu Laura. L'Obert Cortacans, Que tinguem sort. Qualia Vins, País Petit. Paula C. Boldu, o Boldu, no ho sé, diu que tinguem sort. El Jordi Grau, a través d'un correu electrònic, ens diu, ens fa un seguit d'un llistat gairebé, diu l'Estaca, Itaca, venim del nord, venim del sud, companys, no sé jo, que tingui sort, diu ell. En Maurici, ells són aquí, a poc, els Jordi dels Miserables, Déu-n'hi-do. La Regina Altarull, Un núvol blanc. I n'hem rebut molts més de missatges. Us dic, us anomeno algunes de les cançons que han aparegut en aquests missatges. Vaixell de Grècia, La Gallineta, El Bandoler, I si canto trist, Per un tros del teu cos. Hi ha cançons que sembla que s'estiguin oblidades, però que quan dius el títol torna a venir, eh? Tinc un clavell per tu, imagineu, Abril 74, Cal que neixin flors a cada instant. En fi, n'heu dit moltes, moltes, moltes. Jo us ho agraeixo molt, eh? Evidentment, amb això comptem i amb això hem de confeccionar la llista de 10. Però jo no sé avui com ens ho farem. Quedaran, ja us ho aviso, eh? Es treu molta gent decebuda, segur, amb la llista d'avui, perquè quedaran moltíssimes cançons que penseu que hi han de ser i que no hi seran. Però és així, n'haurem de triar 10, com cada dia, i només 10 per la nostra llista. Som els nostres del joc i les hem de complir. Falten 9 minutets i arribarem a les 12. Què deu dir internet sobre Lluís Llach? Deu sortir una de pàgines com poses Lluís Llach. Impressionants. No sé com s'ho ha fet la Marisol d'Orden per ordenar-ho tot. Bon dia, Marisol.
Bon dia, Miquel.
Deus posar Lluís Llach i es deu tornar boig l'ordinador, eh?
Pues sí, la veritat és que sí. A més, és un dels meus cantants preferits, per tant, he gaudit molt.
Ah, molt bé. Per tant, has treballat a favor avui, eh?
Exacte.
No et demanaré quina cançó... Sí, te la demano. Per tu, quina seria la cançó que més t'agrada, la que posaries a la llista, sí o sí?
La meva és Núvol Blanc.
Un Núvol Blanc. Ai, coincidim. Sí, sí, molt bé. Ja he trobat molta gent que coincideix. És fantàstic, el Núvol Blanc és una cançó d'una tendresa, d'una emotivitat fantàstica. Bé, i per on has tirat? Com has triat? Què has decidit?
Goita, jo he pensat en buscar versions que han fet alguns cantants, i, per exemple, de l'Estaca, el Joan Manuel Serrat l'ha cantat i va fer una versió, i he vist diferents cors ho han fet, i en algunes declaracions del Lluís Llach deia que li emociona molt quan sent cors que canten les seves cançons.
Quan sent cors, eh?
Sí.
És veritat, i a més, normalment les cançons versionades per versió coral de Lluís Llach acostumen a ser bastant, bastant, bastant encertadetes, eh? Vull dir que jo també he sentit coses molt emocionants de Llach cantades en coral.
Sí, també hi ha, amb això de versions, hi ha un cantant polonès que també és molt maco, i és el ja fet Kafarmaski, crec que ho he pronunciat bé, que també una versió molt, molt emocionant.
I si no ho has pronunciat bé, no et preocupis, perquè ningú et reificarà. Vaja, molt serà que ara ens truqui aquí un polonès dient, escolta, que no era així, que era no sé com.
Exacte. I una cosa curiosa, que surt a internet, per exemple, diu les seves cançons preferides,
sí?
Per Lluís, les seves, és la Només per tu i Un pont de marmelada.
Això són les cançons preferides del Llach, segons has trobat, eh?
Sí.
Has vist? Doncs mira, ni una ni l'altra, ja t'ho dic ara, apareixeran a la llista perquè no se'ls ha dit a ningú. Però no, segurament no perquè no siguin fantàstiques, eh? Sinó perquè, clar, n'hem fet triar una a tothom i això deu haver estat una... Ja deu haver gent que ara mateix es deu estar tornant boja per dir una cançó només.
És veritat, això és cert. I, per exemple, si vols una cosa curiosa, clar, quan busques el Llach surt aquell cant de l'anyó que van fer ell amb la Maria del Mar Bonet i la Marina Rossell.
El camp del Barça, eh? Home, aquell concert de camp del Barça que devia ser l'any 83, 84, jo crec que 85 com a molt, 83, 84, 85, eh? Aquí està, en aquest marge està. Va ser un concert extraordinari i d'una transcendència impressionant. Va ser el concert més multitudinari fins aleshores a Europa, eh?
Sí, és veritat, sí.
I aquesta cançó del cant de l'enyor, deixa-m'ho dir, escolta, per posar-hi també una mica de... per no fer-ho tot tan maco, una versió amb unes quantes desafinades, eh?
Ah! Bueno, això... Sí, suposo que la gent estava molt emocionada, però bueno...
Sí, no, a veure, no ho dic en contra de ningú, perquè, a més, escolta'm, jo no vull imaginar-me posar-me a cantar davant de 103.000 persones aquella cançó, tots tres, devia ser d'una emoció que devia superar qualsevol escala musical i qualsevol possibilitat d'afinar, eh? Però sí. Però fantàstica. L'any 85 va ser el concert del Camp del Barça.
A veure, sí, no? Molt bé. Sí. Pues aquest destaca... I cosetes així més recent, a mi m'ha fet gràcia dir doncs, que en aquest cas el Lluís Llach es va posar en aquesta campanya que es va fer de John Corono pel tema del Covid, del Covid. I llavors van fer la cançó també d'Un núvol blanc, una versió molt xula amb altres cantants.
Sí.
I això ha sonat, bueno, si busques internet surt bastant. Sí.
Escolta, un dia faré un programa només perquè parlis tota l'hora de Lluís Llach, perquè veig que...
Vale.
Ho faràs, perquè vaja, segur que ho faràs. No t'ho has de preparar res, perquè ja veig que ho controles bé i ho domines bé.
M'encanta.
Marisol, doncs estigue't amatent perquè no res, escoltem la llista definitiva.
Ho sabrem, perfecte.
Vinga, fins ara, adéu-siau.
Adéu, Miquel.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs sense aturar-nos gairebé, anem a la llista definitivament, perquè són 10 cançons només les que hi entren, i són, finalment, aquestes.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Donava títol a l'àlbum del mateix nom i es va constituir com la cançó de la banda sonora de la pel·lícula Salvador Puig Antic, I si canto trist.
I si canto...
Número 2.
Puja a la barca amb el teu bagatge i recorda que la vida és teva, diu Llach en aquesta cançó. Tinc un clavell per tu.
Tinc un clavell per tu, que m'han dit que tens pena al cor i tristesa als ulls.
Número 3.
De l'àlbum I si canto trist de l'any 1974, la gent en va fer seves algunes cançons com aquesta, Si arribeu.
Si arribeu en la vida més lluny d'on pugui arribar, moriré molt gelós.
Número 4.
És de la primera tongada de cançons del cantautor i de Bescavagent més cantaven als seus concerts. Cal que neixin flors a cada instant.
Fer no és esperar, fer no és somiar, fes penosa lluita per l'avui i pel demà.
Número 5.
Sempre hem relacionat aquesta cançó amb la revolució dels clavells que va viure a Portugal, abril 74.
Company, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull.
Número 6.
Una cançó amb nom de dona, la dona que va acompanyar gairebé sempre el cantant en els seus concerts en directe, tot tocant la guitarra, Laura.
I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar.
Número 7.
La que s'ha convertit en tot un himne de resistència i que a més s'ha traduït a molts idiomes que van acollit amb aquesta mateixa intenció. Potser la cançó més cantada de Lluís Llach, L'Estaca.
L'avi Siset em parlava de bon matí al portal.
Número 8.
Una deliciosa i tendra cançó d'amor a la mare, segurament una de les més emotives de totes les que va fer Lluís Llach, Un núvol blanc.
Així, només, em deixo que tu em deixis.
Número 9.
La gent n'ha acabat dient t'estimo, però el títol original de la cançó no és aquest. Amor particular.
T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne.
Número 10.
I tanquem la llista d'avui amb la cançó que més ens heu anomenat de totes les que ha cantat el cantant empordanès. Que tinguem sort.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell...
Ai, quin dolor deixar tantes i tantes cançons fora d'aquest top 10, però no hi caben totes, n'hi caben 10. La persona que avui s'emporta el lot de vins Lovers Wine Elegance amb el vi Pepe Rubiani és la Regina Altarull, que ens havia dit Un núvol blanc. Doncs per ella aquest lot de vins. Demà hi tornarem amb una nova llista de 10. No marxarem del món de la música, però anirem al terreny de la lírica, perquè demà us demanem les 10 millors veus de les líriques de la història. Les 10 millors veus líriques de la història. I penseu i ens feu arribar les vostres notes de veu a través del número habilitat pel WhatsApp, que és el 644
644-3410, 644-3410, les 10 millors veus líriques de la història. També es podeu fer arribar els missatges a través de xarxes socials o del correu electrònic. Doncs vinga, ja està, ja hi som. Demà hi tornem. Gràcies a tothom per participar. El programa avui ha estat possible, com sempre, gràcies a Jordi Carretero des del control tècnic i muntatge musical, les col·laboracions de David Murguer i Benzol de Borden i el senyor Ramon aquí compartint taula i estudi. Demà hi tornem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, tingueu un molt bon dia. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murguer.